Ràdio Estel. Són les 9 del vespre. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel et porta al Palau de la Música Catalana. Entra a radioestel.cat, deixa les teves dades i podràs guanyar una de les 5 entrades dobles que sortegem per la Passió segons Sant Mateu, de Bach, interpretada per Le Musicien du Louvre, dirigits per Marc Minkowski. Un concert que tindrà lloc el dimecres 28 de març a les 8 del vespre. Farem el sorteig el dilluns 26 a la Fórmula Estel. Recorda, entra a radioestel.cat i participa-hi. Podràs viure en directe a la Passió segons Sant Mateu, de Bach, al Palau de la Música Catalana.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça-Lassa de Pessic ha demostrat que en el millor i en el pitjor dels escenaris està capacitat per competir i sumar victòries. De moment, des de l'arribada del tècnic serbi, ara fa un mes, els blaugranes sumen un títol i 9 victòries d'11 possibles. El Barça ha estat capaç de guanyar apallissant a l'Estrella Roja, al Madrid, o guanyar la pista de l'Olympiacos el passat dijous, o fer-ho diumenge a la pista del San Pablo Burgos, tercer pitjor equip de la Lliga Endesa, patint més del compte, remuntant 11 punts en els últims minuts del quart-quart per acabar sumant una nova victòria in extremis a la pròrroga. Aquest és el gen que li faltava al Barça de Sito Alonso i que Pessic, amb l'ajuda de Ricard Casas, ha sabut transmetre a la plantilla. Ara demà, el Martín Carpena de Màlaga. El Barça-Lassa té una nova cita, una nova prova, en aquest cas d'Eurolliga, per seguir greixant una màquina que vol competir al màxim pel títol de Lliga. Pessic, però, no vol sentir parada d'eufòries.
Ahora no ilusionar sobre ganar ACB Liga, porque para ganar ACB Liga se necesita mejorar individual y con equipo y se necesita tener una buena posición antes de playoff. Para mí, buena posición es posición 4.
Doncs veient la dinàmica i la trajectòria de Pessic al Barça des que arribés fa un mes, el cert és que amb la Copa del Rei inclosa, malgrat aquestes paraules de Pessic, el cert és que les sensacions i les victòries és per ser optimista. I qui sap què hagués succeït si Pessic hagués arribat abans al Palau Blaugrana. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimarts amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit a tothom. Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
De fet, era Tomàs Hurtel qui en una entrevista la setmana passada assegurava que si Pessic hagués arribat abans, el Barça s'hagués classificat pel top 8 europeu. Sens dubte, unes paraules majors, paraules dures i contundents contra Sito Alonso, amb qui queda clar que no els unia cap bona relació. Jo no sé si amb Pessic a la banqueta el Barça s'hagués classificat sí o sí pel top 8, però sí crec que el Barça hagués tingut més opcions i en aquests moments estaria en una altra realitat i en una altra situació. De fet, el Barça, 13è classificat amb 9 victòries i 7 derrotes, matemàticament eliminat d'Europa, a 4 victòries del 8è classificat. En Pessic va començar sumant 2 derrotes consecutives contra Madrid i Salguiris i ara acumula 2 victòries consecutives contra Estrella Roja i el 63-90 de la setmana passada a la pista del Olympiacos. Demà, a partir de 3:15, el Barça intentarà el que no ha estat capaç d'aconseguir en tota la present temporada, sumar 3 victòries consecutives a Europa. Pessic reconeix que té els jugadors molt motivats pel partit de demà.
Málaga es nuevo reto. Hemos ganado aquí 2 veces en esta temporada, en Europa Liga y en Liga Endesa. Yo no necesito motivar mi equipo. Están motivados suficiente para a dar un máximo mañana. Para nosotros es cada partido importante, porque cada partido intentamos usar para mejorar nuestro juego, para entender nuestro concepto que nuevo entrenador quiere.
Un Pesic que des de la seva arribada suma, com deia, 9 victòries d'11 possibles, i avui el tècnic serbi s'ha mostrat content amb la resposta dels jugadors en aquest mes que fa del seu retorn al Palau.
Si viene un nuevo entrenador, se cambia dinámica con responsabilidad primero. Y yo estoy naturalmente satisfecho porque reacción es muy positiva, muy profesional, y es importante que ahora tenemos un objetivo. Si tú tienes objetivo, automáticamente tienes motivación. Nuestro motivo es cada día mejorar juego de equipo, pero también individual, con grande objetivo, prepararse para playoff.
Doncs és el gran objectiu del Barça Lassa entre Sella i Sella, després d'aixecar la Copa del Rei, ara van a pel títol de Lliga Endesa. És el gran repte blaugrana en el que queda de curs. Això sí, malgrat la dinàmica de victòries, Pesic no vol eufòries.
Ahora parece que tenemos una situación buena, pero es no tan buena como es, porque tenemos muchos partidos fuera con equipos que también tienen objetivo en playoff. Yo he hablado con jugadores y le he dicho, tenemos que tomar concentración para próximo partido, porque no tenemos muchos partidos. Podemos ahora no ilusionar sobre ganar ACB Liga, porque para ganar ACB Liga se necesita mejorar individual y con equipo, y se necesita tener una buena posición antes de playoff. Para mí, buena posición antes de playoff es también posición 4.
I avui també ha parlat Peter Koponen. Al finlandès li hem preguntat si el Barça estaria en una altra situació a Europa si Pesic hagués arribat abans.
We talk about it with the guys too, you know, of course, you know, you can't help it.
És una cosa que hem parlat als companys al vestidor, però les coses no es poden canviar. La situació és la que és. Ara estem jugant millor, tenim marge de millorar, i el que hem de fer és seguir jugant bé.
Every game what is left, and now we start with Malaga tomorrow and try to play a good game.
I a tot això, la 27a jornada de l'Eurolliga ha començat avui amb la disputa d'aquests partits. Fenerbahçe-Maccabi, Salgiris-Milà, Panathinaikos, Estrella Roja i València-Bàsquet-Reial Madrid. Per demà, a les 6 de la tarda, Xesca-Olimpiakos, a 7:15 Efes Kimki, i a 9:15 el Baskonia-Brose-Bamberg, i a 9:15 l'Unicaja que rep el Barça-Lassa. Un partit en el que Pesic seguirà sense poder comptar amb Hanga, Bezenkov, Sanders i Serafín. Això sí, els tres primers podrien reaparèixer la propera setmana. Ho ha dit avui, es veig el Pesic.
Sandres, Hanga, Sasha, vamos a ver cómo es mejor la situación con Serafín, pero Serafín necesita otra. Serafín es 3 meses fuera. Él necesita no solo mejorar su rodilla, se necesita contacto con equipo, un juego, un nuevo entrenador, etcétera.
I qui ja ha rebut l'alta mèdica després de 4 mesos de recuperació d'una luxació a l'espatlla és Marc García. A 4 jornades pel final, la classificació europea està així, classificats amb 21 victòries Xesca, amb 18 Olympiacos, també amb 18 Fenerbahçe, amb 16 Real Madrid, amb 15 Kimki, també 15 Panathinaikos, 15 victòries Salgiris Kaunas i 8è Baskonia amb 13. També amb 13 Maccabi, amb 11 Estrella Roja, amb 10 Unicaja Brose Bamberg, amb 9 Barça Lassa, València Bàsquet, Milà últim, 6 victòries l'Anadolu Efes. I a tot això, no oblideu que dijous i divendres es disputa la 28a jornada de la Eurolliga. Més coses ens esperen a Badalona.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa. You know you make
me break. Doncs a Badalona tothom està pendent del futur econòmic i esportiu del Divina Joventut, econòmicament el d'avui, amb el ple de l'Ajuntament i dijous, amb la celebració de la Junta General Extraordinària d'Accionistes. Són dos dies vitals, decisius, i esportivament parlant, la penya segueix intentant passar pàgina el que va succeir dissabte amb la decisió final de l'àrbitre Carlos Cortés, que privava el Divina Joventut de sumar la que hagués estat la cinquena victòria amb la famosa falta en atac, que no ho era, de Jerome Jordan. I per cert, que després de les paraules que Carles Durant, entrenador del Divina Joventut, dedicava a Nacho Llobeta, asseguren que és una vergonya veure com l'excapità i jugador, exjugador del Joventut, ara l'Obradoiro, fa sempre flopping. El propi Llobeta a Ràdio Galícia assegura sentir-se molt dolgut per aquestes paraules.
Lo único que digo de la última jugada es que me sabe mal que se pite una falta a un jugador que no para hacer flopping durante todos sus partidos. Porque lo de Nacho Llobeta es una vergüenza. Y me sabe mal, porque es un jugador salido de aquí.
Sí, bueno, es la parte un poco que más me duele, ¿no? Porque lo hace muy personal y me tira un poco a los lobos de
De tu gente,
¿no? Me apunta directamente como responsable un poco de la situación del club, ¿no? Y bueno, se vio un poco que luego eso encendió un poco las redes y demás. Entonces, en ese sentido, pues estoy dolido, está claro, pero espero que todo fuera fruto del calentón.
Director esportiu del Divina Joventut, Jordi Martí, ¿qué tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com va viure o va veure, Jordi Martí, la jugada final del passat dissabte?
Bueno, jo crec que com tothom la va veure, com tot el país, no? Una jugada, doncs que no li trobes cap explicació al resultat, al moment en què es pita amb retard i el significat final, que vol dir que de tenir el partit podríem haver trencat aquesta dinàmica, doncs segueix sent una derrota més i de seguir picapedra.
Mm-hmm. És una jugada que es pot xiular o no xiular. Fins aquí ho podem entendre. Però quan la xiula, això és el més estrany, no?
Sí,
vaja. Perquè la xiula, penso, quan Llobeta està al terra fa molts segons, i la xiula quan veu que la pilota entra a la cistella.
Sí, és curiós que el primer, en lloc d'aixecar el punt per pitar la falta, el primer anul·la el bàsquet. Mm. Jo crec que amb això està tot dit.
El club ha fet un escrit a l'estament arbitral, òbviament, doncs, queixant-se, no?, per aquest fet.
Sí. No només per aquest fet, sinó per tot el seguit d'accions que hi ha dins del partit, perquè jo crec que vaja, condiciona molt, està, evidentment, fent èmfasi, no?, en aquesta jugada que és determinant, i després, doncs, amb moltes més, que també ho fem cada setmana, si cal, de fer un petit informe o demanar opinió de les jugades que hi han hagut dubtoses o que han tingut o que creiem que han d'una altra manera de pitar, però amb aquesta setmana, doncs, hi ha hagut un informe bastant gran que, bueno, suposo que, com sempre han fet des de la CB, valoraran i ens tornaran la seva opinió al respecte.
I poca cosa més, perquè el mal ja està fet.
Sí, està clar, això sempre és així. Jo crec que l'esport, doncs sempre s'ha de també pensar que hi ha bona voluntat i que no està fet amb mala intenció, i sempre, doncs, l'esport ha portat a que es respectin aquestes decisions i mai es rearbitri cap partit ni cap resultat en aquestes situacions.
L'altre dia, diumenge, un entrenador ACB em deia, Jordi, dic, no entenc, em deia, no entenc com la penya dijous, quan coneix els àrbitres que aniran a xiular, no entén aquest entrenador com la penya no entra en còlera i no ho denuncia.
Bueno, cada setmana les decisions són, vaja, un... o tens el seu comentari o al respecte a una opinió, no? Evidentment, el dijous sí que penses que no és la millor tripleta arbitral. Ja hi ha un fet, suposo, compensatiu, no?, de posar un català i un gallec. Uh-huh. Evidentment, el tercer és el català i el primer...
El primer és el gallec, sí, sí.
I després, doncs el nivell, en principi, de... Bueno, ja un és el primer i l'altre el tercer, no? Però, a més, vull dir, crec que l'àrbit català, doncs, sempre ja fa temps que molts ens hem plantejat el per què està en aquest nivell, no? Vull dir, ja en bàsquet base tenia el nivell que tenia i que hagi pujat a la CB no saps quin és el motiu quan l'arbitratge català té un nivell molt alt.
Mm-hmm. Quina transcendència pot tenir aquest error, aquesta derrota?
Doncs suposo que està en mans també de la direcció arbitral i de la CB, no? Nosaltres, doncs, ja hem presentat, bueno, els nostres arguments, hem fet els nostres comentaris i suposo que, doncs, el director d'arbitratge, el director de competició, la CB en general, doncs, farà una valoració perquè, vull dir, això no crec que només sigui el greuge que fa a un club i més amb la situació nostra, que vol dir, no? Esperem, sobretot per la penya, que no un dia baixi el Joventut de la Lliga CB per un partit, perquè jo crec que llavors sí que li pujarà els colors, doncs, a un nom d'uns àrbitres, a l'estament arbitral, a la CB en general, perquè quedarà clar que per un partit doncs hem baixat, no? Jo crec que nosaltres també a la part esportiva hem de guanyar i hem de fer la nostra, però si el Joventut baixa per un partit, doncs ja veurem si té, bueno, les conseqüències que pugui tenir, però com hem dit abans, això no té volta enrere, no? I qui li toqui de la TV, doncs suposo que quan hi hagi el moment prendrà les decisions, o explicarà o no, o acceptarà i donarà la culpa, això ja ho veurem.
Imagino que és un sentiment de frustració, no?, d'impotència davant d'una derrota que és un cop molt dur.
Sí, sobretot perquè no sé, és a casa, és una entitat que estem atreveixant unes dificultats i, a més, crec que som una entitat que no parem de fer bàsquet. No? I ja els últims anys, quan vas a jugar amb nanos joves i així, ja que et respectin quan no tens un nom a la pista, doncs és fort. I quan no tens... Però que ja que tu guanyis el partit i que no te'l puguis endur, ja és un... No sé, ja és una falta de respecte molt gran a una entitat, doncs, que és fundador de la CB, que ha estat allà, que no ha parat de posar jugadors a la Lliga i de vegades no saps el per què. Mm. No, sí, costa, és un cop dur.
Imagino que el senyor Carles Cortés trigarà molt en tornar-lo a veure a xiular a Badalona.
No ho sé, ja no és cosa nostra.
Home, ja seria massa que tornés al proper partit, ja seria massa.
Sí, no, bueno, jo crec que seria una irresponsabilitat totalment per qui designa, sobretot perquè, bueno, primer hem de pensar amb les persones fins i tot, no? Si realment ell creu que és un àrbit que ha tingut un error, un mal dia i no sé què, i que ha de seguir arbitrant, posar-lo, jo crec que seria, bueno, un risc molt gran que assumiria que pogués posar alguna cosa greu.
Tu creus que és un error, que és un mal dia? O vols pensar que és un error i vols pensar que és un mal dia?
Sempre he volgut pensar en una virilitat de tot el col·lectiu arbitral i del món de l'esport en general. No? Jo crec que tothom que estem en l'esport pensem en bé i en positiu i no pensen que hi hagin aquestes coses. Uh-huh. Si realment és així, només ho sabran alguns, i a qui li toqui, doncs, podrà dormir més o menys tranquil. Uh-huh. No, jo hem de seguir creient, si el dia que anar a l'esport no pensem que anem i hi ha joc net, malament anem.
I què et sembla el protagonisme que ha agafat l'exjugador, l'excapità de la penya, Nacho Llobet, en aquesta pel·lícula?
Bueno, jo crec que ha sigut un mal episodi o un mal final, no?, d'un partit. No sé, i jo crec que unes paraules una miqueta del Carles, potser amb calem, i potser fins i tot anant a buscar un altre, com ho diria, un altre significat, no? Jo crec que, més que anant al flopping, jo crec que el Carles, que ha sigut entrenador del Nacho, doncs potser s'ha sentit una mica decepcionat, no? Vull dir, jo no ho sé, ho poso com a exemple. Hi ha jugadors de futbol que no són enginyers i marquen un gol al camp del club on venen i no el celebren. Uh-huh. I potser el Nacho no va tenir aquest tacte, no? I potser anar a l'entrenador i al club que t'ha format, doncs això fa mal, no? Però bueno, jo crec que el Nacho és un jugador que juga dur, que va a totes, i bueno, doncs va estar afortunat de fer una valoració de 9 i tenir 9 faltes rebudes. Això té molt de mèrit.
Quan parles del tacte, a què et refereixes, que no va tenir tacte?
A sortir d'una pista, no?, a casa, on va ser casa teva tants anys, on tens companys, doncs que el partit se n'ha anat cap un cantó d'una manera com se n'ha anat, no?, i que tu us segueixis celebrant, no?, com doncs, evidentment, ell ha de pensar en guanyar el partit, sens dubte, però no sé si el que toca és... No sé, em va semblar molt més exemplar la sortida d'Albert Sàbat, per dir alguna cosa. Mm-hmm.
Queden 11 jornades, Jordi, a dues de la permanència.
Sí, jo crec que el que ens queda és el partit de Tenerife, ara més que mai, jo crec que, de veritat, no és un tòpic, sinó és anar a Tenerife aquest dissabte, intentar aïllar-nos dels resultats que hi ha, sinó pensar únicament amb la nostra lliga, amb la nostra setmana. I com bé va dir el Carles, nosaltres més que pensar quin número de partits hem de guanyar d'aquests 11, hem de pensar que estem a dos de permanència, i que doncs estem a Tenerife, hem de guanyar. I quan tornem de Tenerife mirarem quins toca el dissabte i tornar a intentar guanyar. I així, i arribar i pensar que tots els altres que camins que fan els altres equips que estan al voltant, doncs intentar que no ens afecti, perquè si nosaltres guanyem els màxims partits d'aquests, doncs serà posar pressió als adversaris, i ja veurem, i ja veurem quina pressió ells també aguanten.
Molt bé. Jordi Martí, director esportiu del Divina Joventut, ànims, i molta sort.
Moltes gràcies.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I ens escolten ja els nostres penyistes habituals els dimarts aquí al Bàsquet al Dia, la Meri Said, els penyedictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Segura dels Culers. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
El José Rodríguez, de la penya tricolor del Morabanc Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Meri, com van els ànims?
Bueno, una mica pel terra.
Déu-n'hi-do,
Però és el que hi ha, ens toca aixecar-nos.
Què em dius de la darrera jugada de dissabte contra el Lobradoiro?
Bueno, jo, al revés que el meu entrenador, pues discrepo i la falta, bueno, el fallo és arbitral totalment, però bueno. Però fer l'ataque, l'ataque no sé, que ha fet de Nacho Llobet, doncs no m'han semblat correcte. Uh-huh. I menys que hem sigut un jugador de la casa.
Com
va... I fa la feina perquè està a l'equip que li paga i que se li deu i bueno, l'arbitre crec que va actuar molt malament i, bueno, i pel que tinc entès, pues, crec que potser faran un recurs, però bueno, la pot servirà.
Sí, sí. Com vas veure tu la jugada, Marc?
Bé, jo la veritat és que la jugada en directe al partit no el vaig veure, però l'arbitre aquí s'inventa la falta. Uh-huh. Dir, Jordan agafa el rebot, vull dir, en tot cas potser seria el 2-1 més que la falta que s'inventa. Uh-huh. Si en un rebot, en aquests rebots, s'haguessin de pitar totes les faltes que hi ha, és que serien els partits parats.
Uh-huh. I tu, José?
Bueno, jo ho dic molt clar, que ha sigut un robo, perquè el Jordan està saltant amb les dues mans a dalt i en l'àrbit pita una falta que se la inventa completament.
Bueno, és que, de fet, no pita ni falta. El que xiula directament és anul·la la cistella. I quan l'anul·la? Quan està entrant la pilota, a l'anella.
Sí, correcte. I lo del Llobet, bueno, jo crec que ell defensa la samarreta que està ara i ell pues, fa la seva feina. Però bueno, aquí la culpa és sobretot de l'àrbit que pita, com creus tu, que anula el bàsquet i pita la falta posteriorment.
El senyor Carlos Cortés. I econòmicament, Meri, sembla que la penya doncs, que tirarà endavant, no? Sembla.
Bueno, això sembla, avui hi havia el ple. I ja volem com acaba el tema, però igualment jo suposo que seguiran fent la junta d'accionistes i, bueno, que... La gent igualment està bastant crispada. Uh-huh. Però bueno.
José,
ara com el tema.
Sí. José, vosaltres intractables, eh? 7-7.
Sí, portem 7-7 i, bueno, intentant buscar aquest cap de setmana la vuitena a Gran Canària, que seria també un rival directe per intentar classificar-nos pel play-off de... per la Lliga.
Home, el play-off el teniu o el 9è a dues victòries més l'average, eh?
Bueno, sí que és veritat que estem bé i tenim, a la veritat, guanyats amb Tenerife i Murs i això, però bueno, tenim que anar partit i no despistar-nos, perquè tal com hem guanyat 7, que no tinguem que perdre 7 també.
Que tremoli el Madrid o no tant?
Bueno, jo prefereixo no veure el Madrid, però bueno, està clar que si juguem així, donarem la cara contra el Madrid o contra el Barça o contra el València, contra el que... ens toqui.
Molt bé. I Marc, el Barça sembla que agafa la directa o què?
Sí, sembla que després de l'accident o de la pàjara, com li vulguis dir, el partit d'Eurolliga contra el Madrid i contra el Salgiris, sembla que Pessic ja ha agafat la velocitat de creuer. La prova més directa va ser el partit contra l'Olympiacos, que va ser una exhibició que jo feia molt de temps que no la veia. O sigui, amb un equip fort mentalment que es va sobreposar les baixes amb un joc coral bestial i després remuntant a la pista de Burgos, que és una pista on si bé cert que només han guanyat 6 partits, tant Barça com Madrid per guanyar han suat, i és un partit que fa 2 mesos o fa un mes s'hauria perdut i en canvi es va aixecar.
Uh-huh. Et pregunto, Marc, què hagués passat si Pessic hagués vingut abans al Barça?
Jo crec que si Pessic arriba un mes abans el Barça jugaria el play-off de l'Eurolliga.
Doncs prou clar, la resposta teva. Meri, dissabte guanya Tenerife com sigui, eh?
Sí, la veritat és que ens toca una taxpenya com en Ferran Bassas i, bueno, ja veurem com va el gelag i com està l'equip i, bueno, a intentar guanyar els màxims partits possibles per tenir opcions a no baixar d'ep.
Doncs a veure què passa i quins resultats tenim al llarg d'aquesta setmana. Penyistes, feliç setmana, eh? I ens escoltem dimarts vinent.
Igualment.
I abans d'acabar, a la NBA, victòria dels Spurs. 75-89 a la pista dels Warriors amb 4 punts, 4 rebots de Pau Gasol. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dimecres, per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.